Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia i bon diumenge. Avui us volem acostar una nova proposta que ens arriba des de Jesuïtes d'Educació i és que, a partir d'ara, amplien el seu batxillerat oferint al seu alumnat matèries virtuals, concretament literatura universal, psicologia, biomedicina, francès, llatí i programació podran cursar-se en modalitat en línia a partir del curs 2023-2024 per l'alumnat de les 8 escoles de jesuïtes a Catalunya. Aquesta proposta, que és pionera, pretén donar resposta als interessos i les necessitats personals i acadèmiques de l'alumnat per tal d'afavorir el seu procés d'orientació acadèmic professional alhora que desenvolupa competències clau en el context actual, com ara l'alfabetització digital, l'autonomia i l'autoregulació, sempre amb l'acompanyament, diuen, i l'orientació de tot l'equip docent de Jesuïtes Educació. Avui en parlem i ho farem de seguida amb la Rosa Esteller. Ella és mestra, és professora de Jesuïtes de Sant Gervasi i també amb una de les alumnes que ja cursen aquest batxillerat virtual, amb la Marta Masllorenç, que en aquest cas estudia a Jesuïtes de Sarrià. De seguida les saludarem a totes dues, però abans us recordo que avui és primer diumenge de mes, per tant tenim secció des de Sant Pere de Roma amb en Fernando Cordero i, com sempre, també l'habitual comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
I donem la benvinguda al Paraules de vida, a la Rosa Esteller. Ella, recordem-ho, és docent, és professora dels jesuïtes a Sant Gervasi i també ens acompanya la Marta Masllorenç. Ella és alumna, en aquest cas, de Jesuïtes Sarrià. Bon dia i benvingudes a totes dues.
Hola, molt bon dia.
Bon dia.
Parlem primer de tot, ara ho dèiem a la portada, Rosa, d'aquesta nova proposta que des de Jesuïtes Educació ofereixen aquesta formació online, que no sé si és aquest un projecte pioner. En què consisteix, Rosa?
Doncs mira, no podríem dir exactament que és un projecte pioner, perquè de fet existeix una institució com és l'IOC, l'Institut Obert de Catalunya, que ofereix un ensenyament online, i existeixen universitats a distància. Per tant, en aquest sentit, no som pioners. En el que nosaltres creiem que sí que som pioners és que nosaltres formem part d'un conjunt d'escoles connectades amb xarxa, que és la institució de Jesuïtes Educació, i entre tots nosaltres doncs, vam veure que podíem treballar d'aquesta manera online. D'acord? Aleshores, tenim aquest conjunt d'escoles que treballem de manera compartida, col·laborativa, tenim el mateix model, tots nosaltres, i vam veure que hi havia l'opció d'oferir la possibilitat d'aquest ensenyament virtual als nostres alumnes. Nosaltres, a diferència de l'IOC, no oferim la possibilitat de cursar un batxillerat 100% online. Nosaltres tirem endavant la nostra proposta, que és un batxillerat presencial, amb l'oportunitat de cursar alguna matèria en format virtual. Per tant, oferim una proposta que combina les dues possibilitats.
Aquest format híbrid, no?, entre el que és presencial i el que és online, no?, a través d'internet.
Exacte.
Marta, doncs parlem de quines són les assignatures que heu escollit o quines són aquelles assignatures que sí que es poden impartir online.
Jo personalment curso la de literatura universal, però també Infant Jesús té altres assignatures que també fan online, no?
Quines són, Rosa?
Nosaltres estem oferint, aquest és el segon any que estem oferint matèries online. Vam començar el curs passat amb una prova pilot amb la matèria de literatura universal. Aquest any hem tirat endavant una altra matèria, que és psicologia, i tant a una matèria com amb l'altra és una matèria compartida entre tres escoles de la xarxa de la institució de Jesuïtes d'Educació, entre tres. La veritat és que aquest tipus d'aprenentatge ha quallat, ha sortit bé, veiem que és factible l'aprenentatge, que no estem replicant un model com el que va ser la pandèmia, que vam haver de lluitar a correcuita per tirar endavant les classes. I de cara al curs vinent oferim o ampliarem l'oferta amb quatre matèries més, que són el llatí, la programació, el francès i la biomedicina, a més de la literatura universal i la psicologia. Per això, clar, tenim escoles que cada escola funcionarà de manera diferent, perquè tenim escoles que potser l'ofereixen en format presencial alguna d'aquestes matèries per la seva tradició, pel seu funcionament de l'escola. Tindrem altres matèries que l'oferiran o bé virtual o bé presencial, que deixaran escollir a l'alumne en quin format ho viu millor, i d'altres escoles que solament les oferiran en format virtual. Amb aquesta implementació d'aquestes quatre matèries, el que aconseguirem o el que intentarem és que totes les escoles de la xarxa puguin oferir alguna o algunes matèries online, que tinguin l'oportunitat els seus estudiants de cursar-les.
De fet, és un projecte, ara deies, Rosa, parlaves de la pandèmia. Potser no és com a la pandèmia, però sí que en el moment que esclata la pandèmia, no, es vam haver de, no, no només jesuïtes, sinó tothom, no, vam haver de reinventar-nos, entre cometes, fent que la feina, doncs, es fes de manera virtual, no? No sé si... Suposo que aquest model, no, o aquesta aposta també sorgeix després de veure que amb la pandèmia es podien fer les classes online, no? Es podia fer aquesta formació reglada online.
Mira, des de fa anys i prèvia a la pandèmia, la institució de Jesuïtes d'Educació tenia a la ment la idea de campus. D'alguna manera, connectar a totes les escoles en els estudis de batxillerat, però, clar, teníem una barrera que era la presencialitat, desconeixíem, no sabíem com funcionava el món de la virtualitat i, per tant, va ser una idea que es va quedar una mica al congelador. La pandèmia, òbviament, ens va portar a tots els docents a haver d'implantar o a haver de començar a donar classes online perquè no hi havia altra manera i havíem de seguir tirant endavant. Per tant, des d'aquesta necessitat que la pandèmia ens va portar d'aprendre els professors a moure'ns en entorns virtuals, vam veure que hi havia l'oportunitat de poder tirar endavant aquesta idea del campus, de la xarxa que ja existia, que estava en origen. I, per tant, vam veure que podíem oferir una proposta de qualitat, amb els aprenentatges que la pandèmia ens va donar, una proposta de qualitat conjunta per a totes les escoles. Una proposta que permet personalitzar l'itinerari acadèmic de cada alumne, també.
Això et volia
Això ens dona
preguntar, no?
l'oportunitat.
Clar, perquè afineu molt, no?, en la necessitat que tingui l'alumne, no?
Clar, el fet d'oferir matèries online ens permet que, per exemple, escoles que tenien dos alumnes que tenien interès per la literatura, per la psicologia, no la podien cursar perquè el seu context no es podia tirar endavant una matèria amb dos alumnes. Però si tenim dos alumnes d'una escola, tenim tres d'una altra i tenim uns quants d'unes altres alumnes, podem acabar formant un grup classe entre totes. I, per tant, vam veure que d'aquesta manera podíem donar resposta als interessos acadèmics dels alumnes, però també als interessos personals, és a dir, sortir una miqueta dels itineraris tradicionals, que un alumne que cursa un itinerari científic, si té interès en l'àmbit literari, que pugui cursar literatura universal, perquè per hores i pel format és possible poder-se cursar, o ampliar la base de coneixement del propi itinerari, doncs un alumne que té interès en l'itinerari científic poder cursar l'any vinent biomedicina, que li permet ampliar també el seu
Clar.
itinerari. Per tant, ens oferia una possibilitat molt gran de personalitzar aquests itineraris dels nostres alumnes.
Rosa, i quina és la implicació que té a nivell curricular per l'alumne? Si té la mateixa validesa que si fos una assignatura presencial, no?
Sí, ara la Marta també ho pot explicar, però totes les matèries optatives de batxillerat, d'acord, tenen un pes o tenen una assignació horària de 3 hores setmanals. Les matèries online tenen les 3 hores, el que passa que distribuïdes d'una manera especial. Això fa que tingui el mateix pes en l'avaluació. Qualsevol matèria té el mateix pes que l'elit universal. Estem parlant que un català, una tecnologia industrial, una història de l'art, tenen el mateix pes. Per tant, efectes de mitjana, no hi ha cap diferència. El que, com deia, permet en aquest cas, és el mateix funcionament. Una hora que és d'aquestes 3 hores, l'alumne una hora és classe virtual. I les altres dues, treball autònom. I aquesta és la gran diferència que fem.
Marta, doncs explica'ns, Marta, tu la teva experiència.
A mi personalment m'ha encantat, primer de tot, perquè això que ha dit del treball autònom, jo he sentit que he guanyat molta autonomia. M'he intentat com organitzar com les hores i fer-ho a les hores que jo volia. Llavors, aquestes 3 hores que ens deixaven per fer la feina que volíem, doncs també les pots utilitzar per avançar feina d'altres matèries i això, doncs, els meus amics sempre com que han tingut una mica d'enveja dient jo potser podia com aprofitar més les hores.
Clar, suposo que a nivell metodològic permet, no, que t'organitzis i que et preparis després ja per, si vas a la universitat, no, que és un altre sistema, no, de d'estudi o d'organització, que una mica t'estàs preparant ja, no?
Exacte, i a sobre el batxillerat és això, que vas molt...
És una etapa molt
Sí, és una
intensa.
etapa molt intensa, el batxillerat, i amb aquestes 3 hores també pots intentar desconnectar una mica i...
Sí, és una de les grans avantatges que hem vist i per això ho hem continuat tirant endavant, la possibilitat d'aquesta autonomia, la regulació de l'alumne de decidir en quin moment treballa la matèria, perquè és cert que al seu horari els alumnes tindran 3 forats lliures, hores lliures durant el matí, però aquestes hores poden invertir-les, com deia la Marta, en avançar la matèria pròpia, en el seu cas de literatura universal, o avançar la feina o l'estudi d'altres matèries. I això permet molt als alumnes esponjar el seu horari i també dedicar el temps que necessita cada alumne a treballar aquell contingut. Perquè nosaltres, en una matèria tradicional, tenen 1 hora per fer una tasca, però aquí pot la Marta decidir, la Marta o els altres alumnes, decidir quant temps inverteixen en cada matèria.
I poden fer-ho a casa o, per exemple, amb el portàtil a l'escola?
La majoria de gent ho fa des de casa, però també es pot fer des de l'escola.
A l'escola hi ha les aules buides i, per tant, si l'alumne vol utilitzar aquest espai, està a la seva disponibilitat. Sí.
I una mica, Rosa, com suposo que s'ha aprofitat tota la tecnologia, no, de Jesuïtes Educació, la tecnologia, la logística, no, a l'hora de desenvolupar-ho més a nivell tecnològic?
Sí, nosaltres a Jesuïtes d'Educació tenim una plataforma on els nostres alumnes hi tenen accés a tots els continguts. La matèria de virtuals també estan vinculades, però treballem en una plataforma que tots els docents hem utilitzat que vam utilitzar durant el període de pandèmia, que la veritat és que ens ha posat aquest suport tecnològic, ens ho ha facilitat moltíssim. I, per tant, a nivell logístic o de base de plataforma virtual, teníem aquest suport que ja ens oferien. I, per tant, ho hem pogut aprofitar al màxim en aquest sentit. Els alumnes els pengem el contingut i ells van accedint i accedeixen a la videotrucada.
Doncs, Marta, abans d'acabar, suposo que recomanes, no, als companys i a la gent que te pugui escoltar avui a través de la ràdio, que es pot impartir les classes a nivell online i que són profitoses.
Ho recomano totalment. O sigui, personalment a mi m'ha encantat i crec que és una nova manera per poder aprendre, que molta gent ho veu com que potser no aprens de la mateixa manera, però jo personalment he notat molta diferència del principi a ara. He après sobretot a escriure, perquè fem moltes feines, bueno, quasi tot és d'escriure, i he notat que la meva forma d'expressar-me és molt millor i també m'ha agradat molt també conèixer gent nova. Com que ho fem amb diferents col·les, doncs bueno, com que bueno, som de diferents barris i és molt difícil potser trobar-nos en un context que no és així, llavors a mi m'ha agradat molt també això.
Ha estat molt enriquidor poder treballar amb alumnes d'altres centres, d'altres realitats, i això sempre és enriquidor. I les diferents formes d'aprendre.
Clar, i a més compartiu, no, la manera com estudieu o de com, no, de quina manera cadascú fa les tasques.
Clar, i també fem molts treballs en grup i també ens hem de posar d'acord els de diferents col·les perquè, clar, no és com trobar-te al pati i parlar sobre què fas, bueno, com repartir-nos el treball. Llavors, també com amb l'organització també millores molt, jo crec.
Doncs Marta Masllorens, ella és alumna dels jesuïtes a Sarrià, i la Rosa Esteller, que és mestra, que és professora, en aquest cas, de jesuïtes Sant Gervasi. Gràcies a totes dues per haver-nos acompanyat avui al Paraules de Vida.
Moltes gràcies a vosaltres.
Igualment.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Des de Sant Pere de Roma, amb Fernando Cordero.
Fernando, molt bon dia.
Bon dia, Emili. Bon dia a tots en aquest diumenge de la Santíssima Trinitat.
De fet, parlem avui del Papa Francesc, que s'ha entrevistat amb el president d'Ucraïna, amb Volodymyr Zelensky, que no ha acceptat la Santa Seu com a mediadora a la guerra d'Ucraïna i Rússia. Això no vol dir, però, Fernando, que el Papa es quedi amb els braços plegats davant d'aquest conflicte, davant d'aquest tràgic conflicte, oi?
Així és, Emili. El cardenal Zuppi ha estat elegit emissari del Papa per a la pau a Ucraïna. Així ho ha informat l'oficina de premsa de la Santa Seu. El Papa Francesc ha confiat al cardenal Matteo Zuppi, arquebisbe de Bologna i president de la Conferència Episcopal Italiana, la tasca de dirigir una missió d'acord amb la Secretaria d'Estat per ajudar a alleujar les tensions en el conflicte d'Ucraïna, amb l'esperança mai resignada pel Sant Pare que així es puguin iniciar camins de pau. El que encara no se sap és el calendari de tal missió i les seves modalitats, que es troben en estudi en aquests moments.
Darrerament també hi ha hagut espai, en aquest cas, per l'ecumenisme.
El patriarca ortodox Teodor II ha regalat al Papa una relíquia dels 21 màrtirs coptes degollats a Líbia per l'ISIS en 2015. Seran inclosos al martirologi romà com a signe de comunió entre les dues esglésies.
L'oficina de premsa de la Santa Seu ha estat, en aquest cas, molt concorreguda aquestes darreres setmanes. Per exemple, hi ha hagut gran afluència per la presentació de novetats de cara al jubileu del 2025, que convocarà a Roma milions de pelegrins. El guanyador de l'himne ha estat el mestre Francesco Meneghello, i ja hi ha una pàgina web disponible per aquest jubileu, Fernando.
També s'ha confirmat oficialment que el Papa Francesc viatjarà a Portugal a principis d'agost per participar a la Jornada Mundial de la Joventut. Inclourà una visita a Fàtima el 5 d'agost.
I ampli ressò està tenint també la trobada mundial sobre la fraternitat humana titulada No estem sols, que tindrà lloc el proper 10 de juny a la plaça de Sant Pere i simultàniament en 8 places més del món en presència del Papa Francesc.
L'esdeveniment, organitzat per la Fundació Vaticana Fratelli Tutti en col·laboració amb la Basílica de Sant Pere, el Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral i el Dicasteri per a la Comunicació, reunirà a la plaça 30 Premis Nobel i milers de joves de tot el món.
Aquesta iniciativa, inspirada en l'encíclica Fratelli Tutti, involucrarà persones de tot el món per promoure juntes la cultura de la fraternitat i la pau i encoratjar el compromís personal en opcions i pràctiques de reparació, diàleg i perdó, superant les soledats i marginacions que neguen la dignitat de la vida humana.
No ens podem oblidar del camí sinodal. S'acosta l'Assemblea d'Octubre a Roma. Aquesta setmana que ve es donarà a conèixer l'anomenat Instrumentum Laboris, un document de treball que serà la base dels diàlegs de l'Assemblea de Bisbes, que també tindrà presència de sacerdots, laics i laiques. Aquest document estarà disponible a la web del Sínode.
Fernando, i abans d'acomiadar-nos, avui volem felicitar-te també pel teu nou llibre, un llibre que té per títol Cruzando Fronteras, Encuentros con Garra y Calma, que està editat per Sal Terrae. Explica'ns una mica d'aquest nou llibre.
Amb molt de gust, Emili. Aquest llibre recull 10 temes de frontera que són el fruit del diàleg amb més de 150 persones que ja han passat pel meu canal de YouTube que es diu precisament Cruzando Fronteras. La malaltia, la mort, la diversitat sexual, el diàleg interreligiós, la sinodalitat, la recerca de Déu, són alguns dels temes que recullen aquest volum.
I en aquesta ocasió, Fernando, no et diem fins al proper mes, fins al mes de juliol, que serà quan acabarem aquesta temporada de seccions des de Sant Pere de Roma, sinó que emplacem també a la nostra audiència el proper 10 de juny, que podrem veure't a Barcelona, en aquest cas a la llibreria Paulines de Barcelona, presentant aquest nou llibre. Serà a les 6 de la tarda i estaràs acompanyat, en aquest cas, pel guionista Oriol Jara, també per la periodista de Catalunya Cristiana Carme Munté i el company d'aquesta casa de Catalunya Ràdio, en Xavier Pérez Esquerdo, amb el diaca Quique Fernández.
En aquesta invitació ens acomiadem, Emili. Tant de bo puguem trobar-nos el dissabte 10 de juny a la llibreria Paulines. Una salutació molt cordial des de Roma.
Paraules de vida. L'Església dia a dia.
I abans de marxar, com sempre, arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Molt interessantíssim el document que acaba de fer públic la Santa Seu a través del seu dicasteri per les comunicacions, titulat Cap a una plena presència. Aquest document, publicat el dilluns passat, 29 de maig, té com a objectiu analitzar la implicació dels cristians en els mitjans de comunicació i, sobretot, en les xarxes socials, que cada vegada formen més part de la vida de les persones. Després d'una lectura molt atenta, us divideixo aquest document en dues parts. La primera és la part analítica de la realitat social i la segona és la part que podríem anomenar propositiva pels cristians. Pel que fa a l'anàlisi, diu textualment que vivim en una època en què cada vegada estem més dividits, en què cada persona es retira en la seva pròpia bombolla i les xarxes socials s'estan convertint en un camí que condueix molt a la indiferència, a la polarització i a l'extremisme. Quan els individus no es tracten els uns als altres com a éssers humans, sinó com a meres expressions d'un cert punt de vista que ells no comparteixen, estem davant d'una altra expressió de la cultura del descart, que difon la globalització i la normalització de la indiferència. Aïllar-se en els propis interessos no és el camí per restaurar l'esperança. El camí a seguir passa més aviat pel cultiu d'una cultura de la trobada que promogui l'amistat i la pau entre les persones diferents. Així, doncs, és cada vegada més urgent i necessari participar en les xarxes socials d'una manera que vagi més enllà dels propis compartiments estancs, sortint del grup dels propis iguals per trobar els altres o els diferents. No és certament una tasca senzilla. El mestre de la llei que li pregunta a Jesús qui és el meu pròxim, volia establir un límit entre qui ho és i qui no ho és. Fa la impressió que ens agradaria trobar una justificació per la nostra indiferència. Estem sempre intentant traçar una línia entre nosaltres i ells, entre algú que tinc que tractar amb respecte i algú a qui puc ignorar. D'aquesta manera, gairebé imperceptiblement, ens fem incapaços de sentir compassió pels altres, com si els seus patiments fossin una responsabilitat seva que no ens afecta. En canvi, la paràbola del bon samarità ens desafia a fer front a la cultura del descart digital i ajudar-nos mútuament a sortir de la nostra zona de confort fent un esforç voluntari per anar a la trobada de l'altre. En una altra part del document també s'assenyalen les trampes que cal evitar en les xarxes socials. I aquestes van des del fet mateix de reconèixer que no tothom hi pot ser present ni tothom hi pot accedir, atès que hi ha un gran esvoranc digital i deixa molta gent marginats tecnològics, fins a reconèixer que sovint, per criteris estrictament comercials, són tractats en les xarxes socials només com a consumidors de mercaderies a través de la publicitat personalitzada i no pas com a usuaris. També s'assenyala com una trampa el fet que estiguem immersos en un allau excessiu d'informació, que es fa impossible d'assimilar i on es fa molt difícil verificar les fonts i l'exactitud i la veracitat d'aquestes informacions digitals. També es denuncien els discursos agressius i negatius que es difonen amb facilitat i rapidesa i ofereixen un terreny fèrtil per la violència, l'abús i la desinformació. A les xarxes socials, diferents actors, que sovint se senten forts pel fet d'estar embolicats en la capa dels pseudònims, reaccionen constantment els uns contra els altres. Aquestes interaccions solen ser notablement diferents de les que es produeixen en els espais físics, on les nostres accions es veuen influïdes per les respostes verbals i no verbals dels altres. Davant de tot això, les solucions que proposa el document són les següents. En primer lloc, hem de vigilar no només el que diem, sinó també el com ho diem. En segon lloc, ens hem d'assegurar molt que transmetem sempre informació veraç i que descartem les notícies falses. En tercer lloc, cal evitar la individualitat i buscar sempre l'equip, és a dir, la comunitat. I en quart lloc, hem de buscar amb creativitat la comunió, que neix com a fruit de l'amor. I acabo amb tres conclusions finals. Primera, tots hauríem de ser influencers, tant si tenim molts o pocs seguidors, siguem macro o micro influents, però sent tots conscients de la responsabilitat que tenim de servir a una comunitat. Segona, tots hem de ser més reflexius, que no pas reactius espontanis i sense pensar. I tercera, hem de ser més actius i sinodals, és a dir, participant en projectes que incideixin en la vida quotidiana de les persones i actuant sempre junts, com a comunitat i no com a individus, teixint xarxes de comunió i sabent que la comunió forma part del nostre ADN. Molt bon diumenge a tothom!
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. La litúrgia ho té tot previst, deia amb admiració l'arquitecte Antoni Gaudí. Els estudiosos de la seva vida i de la seva obra manifesten que el famós arquitecte va arribar a una gran comprensió del culte cristià. La seva formació litúrgica era tan fonda que en determinats aspectes es va avançar a algunes ensenyances del Concili Vaticà II. Realment, la Sagrada Litúrgia ho té tot previst en el camí que ens proposa al llarg dels 12 mesos de l'any. I així, després de la culminació del temps pasqual, amb la celebració de la Pentecosta, la festa d'avui, la solemnitat de la Santíssima Trinitat, ens invita a contemplar i a donar gràcies per l'obra que Déu Pare ha complert a través del seu Fill i de l'Esperit Sant. Com va escriure Sant Ireneu de Lió, el Fill i l'Esperit són com els dos braços de Déu Pare. Per la majoria dels cristians, la Santíssima Trinitat ha esdevingut una idea abstracta, allunyada de l'espiritualitat quotidiana. És un misteri que ens costa d'entendre, d'explicar i de viure. La Trinitat no és una abstracció, sinó que és la revelació de la intimitat de Déu que es manifesta en tres persones divines entre les quals hi ha una relació d'amor. La coneguda icona de la Trinitat d'Andrei Rublev del segle XV, on veiem tres joves asseguts dialogant al voltant d'una taula, ens pot ajudar a apropar-nos a aquest misteri. Són tres personatges de rostres semblants, perquè tots són Déu, però cada un té un vestit de color diferent, daurat, vermell i verd, perquè representen les tres persones divines. El Pare, que ho dona tot al Fill, el Fill ho rep tot del Pare, amb agraïment, i l'Esperit és el fruit de l'amor entre el Pare i el Fill. Aquesta imatge s'inspira en tres personatges que apareixen al llibre del Gènesi. Són tres enviats de Déu acollits per Abraham que entren en relació amb ell. Abraham els convida a seure i a compartir plegats la taula mentre Sara els escolta a l'interior de la tenda. És una relació d'estimació i de fraternitat com la que Déu Trinitat vol que tinguem amb ell i entre nosaltres. Avui també celebrem amb joia la jornada eclesial anomenada Pro Orantibus, per recordar, agrair i resar per les persones que al monestir dediquen la seva vida a lluar Déu i a pregar per l'Església i el món. Són testimonis d'aquella esperança que no pot defraudar ningú després que Déu, donant-nos l'Esperit Sant, ha vessat en els nostres cors el seu amor. Mai podrem ser suficientment agraïts amb el que aquests homes i dones fan per la nostra salvació i per la de tota la humanitat. Benvolguts germans i germanes, apropem-nos amb fe al misteri de la Trinitat i fem-ne font de la nostra vida, que l'Esperit Sant, fruit de la relació d'amor entre el Pare i el Fill, ens ajude a estimar Déu i a ser generosos amb els altres.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.